Són les 8, molt bon dia a tothom.
Dia variable, ben fluix i possibles ruixats al nord de la comarca.
Com esteu? Avui al Baix Empordà ens ho deia l'Isaac. Tindrem un cel variable, vents fluixos, temperatures més baixes que ahir. A la tarda podrien aparèixer ruixats aïllats al nord, mentre que al sud el dia serà més estable i sense risc de pluja. Ens llevem amb 17 graus i mitja a Palafrugell, 18 a Palamós i 18 a Sant Feliu. Avui al Supermatí explicarem aquesta plataforma digital que ha posat en marxa tota l'oposició de Sant Feliu de Guíxols per donar veu a les seves propostes i també per què és necessària aquesta plataforma digital. També explicarem que joves arreu del territori han recollit més de 200 quilos de residus en una jornada de neteja d'entorns naturals protegits i que la campanya de recollida de vestits de neoprè a la Costa Brava ha estat tot un èxit, amb més de 460 quilos de material recuperat. També parlarem del nou reglament de distincions de l'Estartit i de les activitats de benestar per dones que s'impulsen a Palafrugell i que comencen avui. I en esports, el Bisbal Bàsquet. També els felicitarem perquè han debutat amb victòria a la segona federació de bàsquet. Per tant, aquestes són les notícies del dia. Avui al Supermatí ens escoltes a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital i també en emissió amb Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí ens acompanyarà el director de l'Oncotrail, Lluís Comet, per fer balanç de com ha anat aquesta cursa solidària i també com cada dimarts parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I jo mateix, en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El portaveu de Junts per Catalunya, Sant Feliu de Guíxols, Toni Carrión, afirma que l'oposició necessita fer arribar tota la informació a la ciutadania i per això han hagut d'impulsar la seva pròpia plataforma.
Per això van presentar uns dies, amb la resta dels grups de l'oposició, la plataforma digital informativa lesveus.cat. La creació de la plataforma, tal com ha explicat el portaveu de Junts al Supermatí, respon a la necessitat de donar la visió de l'oposició a la ciutadania.
La jornada de Let's Clean Up Europe, amb participació, molta participació aquí a la Costa Brava, ha recollit més de 200 quilos de residus en una hora, recollits en entorns naturals protegits.
La jornada Let's Clean Europe 2024 ha servit per explicar als joves la varietat dels orígens dels residus i també els mecanismes que fan que acabin a les nostres platges. A la neteja de la Gola del Ter hi ha hagut una vuitantena d'alumnes.
I encara sobre residus, el medi natural i el medi costaner, s'han recuperat més de 460 quilos de material en la campanya de recollida i reciclatge de neoprè de la Costa Brava.
El material recollit s'ha distribuït per a diferents finalitats. Un total de 30 vestits en bon estat s'han entregat a la unitat de zoologia de la Universitat Autònoma de Barcelona per ser utilitzats per alumnes en pràctiques. A més, aproximadament una vintena de vestits han estat donats al taller artesanal de Newton, que estudiarà com incorporar-los als seus dissenys.
L'Estartit, l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, ha creat el Premi Estartidenc de l'any.
Aquesta distinció de nova creació vol reconèixer els mèrits de persones i entitats que per les seves accions i actituds hagin fet serveis extraordinaris al poble de l'Estartit.
Palafrugell comença un cicle per dones sobre salut i benestar. La programació començarà avui i fins a l'abril i l'objectiu és crear i gaudir espais d'intercanvi, creixement i autoconeixement i autocura. Les propostes inclouen tallers, xerrades i caminades amb servei de cangur disponible a través del programa Temps per Cures. Les identitats dissidents també hi poden assistir. I Palafrugell té 62 noves papereres per reciclar el plàstic i també 50 jardineres al centre de la vila per fomentar també el reciclatge. El projecte, valorat en 32.600 euros, busca millorar la gestió dels residus i integrar-se estèticament en l'entorn. I els esports... En plan esportiva volem destacar que el Bisbal Bàsquet es va estrenar a la segona federació aquest cap de setmana amb un triomf important.
Sí, perquè els baixempordanesos van tenir un debut molt il·lusionant a la tercera categoria del bàsquet estatal. Jugant com a visitants al pavelló del Serrallo de Tarragona, van portar el partit fins a una pròrroga èpica en què es van acabar imposant per 82 a 87.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que els sindicats de Comissions Obreres i UGT han convocat 6 dies de vagues al transport per carretera. Afectarà camions i autobusos urbans de tot l'estat a partir del 28 d'octubre. Tres agents de la comissaria dels Mossos de Santa Coloma de Farners estan sent jutjats per vendre la marihuana que comissaven. S'enfronten a 12 anys de presó i multes de més de 80.000 euros. La presidenta del Parlament Europeu ha encarregat un informe sobre el cost de fer oficial el català, el gallec i l'euskera. Encara no hi ha una data fixada perquè s'acabi aquest informe i que s'apliqui l'oficialitat. S'ha enlairat la missió ERA, que analitzarà l'impacte de la nau DART sobre l'asteroide Dimorphos. És a dir, és la primera missió de la Unió Europea per intentar protegir la Terra d'asteroides que han d'impactar-hi. Aquesta missió busca desenvolupar tècniques per evitar futures col·lisions amb la Terra. Els biòlegs nord-americans Victor Ambrose i Gary Rufkin han guanyat el Premi Nobel de Medicina pel descobriment del microARN. Aquestes molècules juguen un paper clau en la regulació del genoma. I el govern català vol eliminar la cita prèvia obligatòria per fer tràmits en els serveis públics abans de l'estiu del 2025. Això forma part d'un pla de la Generalitat per intentar millorar l'atenció ciutadana, que fa molta falta. Les 8 i 6 minuts, ara el temps. Isaac, bon dia.
Què tal? Com anem, Dani? Molt bon dia a tothom.
Sembla que estem sentint a parlar del temps al nord d'Europa els dies vinents. I què hem d'esperar? El temps allà i aquí a l'Empordà, quines conseqüències pot tenir aquesta arribada del cicló?
La situació meteorològica a nivell europeu ve marcada pel pas de borrasques molt profundes pel golf de Biscaia i el mar Cantàbric. Tot això, al Baix Empordà es tradueix en vents fluixos, cel variable i temperatures que quedarien més curtes respecte ahir, dilluns. Aquest dimarts, el front d'aquesta matinada s'allunya cap a llevant, deixant cada cop el cel més clar. De cara a la tarda, podríem tenir algun ruixat aïllat que vindria des de l'Alt Empordà i podria afectar, sobretot, la plana del Ter. Al sud de la comarca quedaria una jornada força més estable, amb algun núvol al passatger i sense gaire risc de pluja. Destacar, sobretot, el mar de fons de Xaloc, entre metre i metre i mig d'alçada durant pràcticament tot el dia. De cara a demà dimecres, seguirem amb un temps variable i, sobretot, amb vent de garbí fort.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari avui al Supermatí ens l'envia l'escriptor i antropòleg Adrià Pujol.
Avui el meu comentari és un exercici d'imaginació recreativa. A veure com us ho faig venir bé, potser a partir de preguntes ben senzilles. I comencem per la primera. Dic, estimats oients, us imagineu que el nostre racó de món forma part d'un país del segle XXI? I en consonància amb aquesta pregunta, us imagineu que posem per cas, entrant per Girona, en allà es pogués agafar Girona, Flaçà, més o menys, es pogués agafar un tramvia interurbà que portés els usuaris amunt i avall, els portés doncs, a la Bisbal, i de la Bisbal a Palafrugell, i de Palafrugell a Palamós? Sí, i us imagineu que arriba fins i tot a Sant Feliu de Guíxols? O us imagineu que fins i tot hi ha algun ramal per anar a alguna de les platges del país i que potser hi ha un ramal que va a Terruella, no ho sé, que va a l'Estartit? Sí, us imagineu tot això? Us podeu imaginar també que la majoria de famílies que tenen mainada i que es veuen obligades a tenir dos cotxes i a mantenir els cotxes és car? Doncs imagineu-vos que la mainada pot anar a estudi als instituts, als batxillerats, fins i tot a la universitat, o que els treballadors i treballadores poden anar amunt i avall? Sí, us imagineu anar a mercat en un altre poble perquè us ve de gust i poder seure còmodament en un tramvia amb el que vas al costat? Us imagineu anar a fer, no ho sé, el metge, l'hospital, cap a Palamós o cap a Girona, o fins i tot, no sé, familiars que van a veure ingressats, anar a fer papers, és igual, a visitar amics, parents, etc. Us imagineu fins i tot el jovent podent sortir una mica de festa sense haver de tornar amb moto i amb cotxe? Doncs escolteu, tot això, per no dir que us imagineu que aquest model existeix i que a més es replica, doncs posem per cas a l'Alt Empordà, de l'escala en amunt. Deixarem tot això en el regne de la imaginació perquè de moment tot plegat és això. Hipòtesis recreatives. Vinga, que vagi bé.
Gràcies, Adrià Pujol. Evidentment, no és més que ficció. Però estaria bé que fos realitat. Va, la serotonina, Manel, per començar el dia dimarts 8 d'octubre de 2024, les 8 i 10 minuts.
Dia i van trucar uns doctors especialitzats en extreure la pedra de la bogeria, en fer brollar la font de la felicitat. I va venir un mal son mentre m'adormien, va dir soc teu, tu ets meu, no t'escaparàs. Vaig dir molt bé mal son, però els malsons que somien no puc dir que es quedés gaire impressionat. Després recordo en despertar-me la llum incandescent d'un flash i prenent nota del gran miracle, científics yanquis i cubans. I em puja la serotonina, em puja la serotonina. Que jo tenia a preguntar, xicot, què et va passar? Vaig dir no t'ho creuràs, una tonteria, tenia una pedra dins del cap. Se'm va apropar un futur que construíem, vaig dir cabró que bé que ens ho hauríem passat. Va contestar gent millor que tu em volia, no puc negar que el futur digués la veritat. La bona nova ja s'escampava més enllà dels regnes cristians. Ja s'estripaven llibres d'història que havien quedat desfassats. I em puja la serotonina, em puja la serotonina.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Us ho explicàvem ahir, l'Oncotrail 2024 ha recaptat prop de 400.000 euros per la lluita contra el càncer. Prop de 400.000 euros, i li demanarem a en Lluís Comet, el director de la cursa de la Trail, que ens actualitzi la xifra. Lluís Comet, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Ens ho anunciaves a l'inici, no? 390.000 euros. No sé si aquesta xifra ha pujat, pot pujar encara?
Doncs sí. A data d'avui ha pujat i estem a 391.832, és a dir, prop dels 392.000. A veure, pot ser que pugi una miqueta més, eh? Pot ser que arribem als 392.000, però, a veure, més o menys ens mourem per aquí. Ara aquestes alçades ja no es fan gaires donacions, és a dir, ja ha passat.
més descansat, suposo, després de la feinada d'un dia molt intens.
Però la veritat és que sí, estic bastant més descansat, no? La nit aquella, la nit de l'empatrall, jo no dormo, vaig dormir 10 minuts, si això és un punt de dormir, sí, vaig dormir, no? Però no dormo perquè, bueno, primer que els nervis no et deixen i després que m'agrada poder ser a l'arribada quan arriben tots els equips. Evidentment, en tots no hi pot ser-hi perquè un té les seves necessitats, també tens que anar a menjar i a vegades necessites seure en una cadira, no? Perquè, clar, estar tota l'estona dret, et canses. Jo recordo que fa uns anys o 12, aguantava molt, però, clar, l'edat hi perd. L'edat fa té un pes i a vegades no pots, no? Però, bueno, sí, vaig intentar estar-me tota la nit per allà. Mm-hmm. Sí, sí.
Ara que ja han passat 48 hores del final, més de 48 hores, quin balanç en feu, més enllà d'això, de la xifra, a nivell d'organització, de funcionament, de tot, tot va anar bé?
Sí, tot va anar bé. És a dir, sempre hi ha petits fallos, petits errors, però res, petites cosetes que tenen poca importància. Però a nosaltres ens va bé saber allà on hem fallat, perquè de cara a les properes edicions no fallar allà mateix, fallarem en un altre lloc, segur. Però intentar no fallar, és intentar, bueno, perquè vagi bé. Però globalment, de forma global, podem dir que va anar bé amb un poc, amb zero coses rares, no? És a dir, que podem, sí, molt bé, molt bé. No ens podem queixar. Algun petit error amb el tema de les inscripcions, però bueno, coses que se solucionen, no? Però bueno, bé.
Ara anirem aquí a les inscripcions, que això també és un tema que interessa molta gent. Els primers, els guanyadors, els Miquelets, van arribar a la meta, al final, a la zona esportiva, a les 6 i 14 minuts. Els últims van ser, i no per això menys importants, els últims del grup The Revolution van arribar a les 10 i 17 del matí del dia següent. Això és l'habitual? Com va anar a nivell d'allò de resultats?
A veure, això és l'habitual, és a dir, nosaltres sempre fem una previsió de com pot anar, i aquesta previsió sempre la fem en relació a l'any anterior com ha anat, no? Aleshores, tinc que dir que per les primeres, més o menys, vàrem anar clavant els temps. Jo recordo que estava al cent de Vicenç, i com va passar el primer, vam dir, va, quin temps passarà, i jo vaig dir, el temps que jo tinc previst és aquest, i vam clavar el temps, no? El minut. Cosa vull dir que abans, no? Però vull dir que això vol dir que més o menys estem sobre... Els temps els sabem bastant. Poden canviar una miqueta, no? Però més o menys ara, després de 10 anys, ja tenim bastant segut. Sempre igual fem el mateix recorregut, malgrat que veiem el recorregut canviar de tot, no? Però aquest any teníem un recorregut molt semblant al de l'any passat. Els temps tenien que estar tots per allà mateix, no? I en quant als últims, nosaltres sabíem que en un punt concret anàvem mitja hora més tard, no? Aleshores, anàvem fent un càlcul, vam dir, bueno, aquests ens arribaran més o menys mitja horeta més tard del que van arribar els de l'any passat, i tant, i ho vàrem endivinar, no? I a veure, em sembla recordar que els últims van arribar a les 9:50 o alguna cosa així, o sigui, aquest any mitja hora més és més o menys l'hora que van arribar.
Perquè...
Molt bé, molt contents, eh? Estaven feliços.
Home, sí, quin és l'ambient? Perquè jo no hi era, volia baixar, si haguessin allargat una mica més hauria baixat, però vaig veure que ja havien arribat i ja no els vaig veure, però com arriben els últims?
Els últims arriben contents i feliços, aquesta és la veritat. Arriben contents i feliços d'haver-ho aconseguit, perquè l'última hora això també, a part de ser un repte, però és un repte personal, d'haver fet la prova, de contents d'haver-ho aconseguit. Aleshores, això, bueno, per ells és molt important fer-ho, no? Aleshores, és un repte molt personal. Per això dic que arriben contents. És a dir, més la majoria d'equips, per no dir tots, arriben contents i feliços. Però per aquest motiu, no? Perquè hem aconseguit l'objectiu que ens havíem proposat de fer els 100 quilòmetres.
Perquè la gent, en general, la fa corrent o la fa caminant?
I ho fan de tot. Els que van arribar primers, aquests ho fan corrent.
Sí, no, ja hi conto, perquè van fer, 9 hores i quart. Van faltar 6 segons per fer 9 hores i quart, 6 segons menys.
Sí, sí, aquests ho fan corrent, no hi ha dubte. Els que van arribar últims, aquests ho fan caminant, evidentment. És a dir, pel temps que hi estan, ho fan caminant segur, no? És a dir, nosaltres quan fem els càlculs, sempre fem el càlcul per acabar corrents, amb la mitjana que calculem que pot anar, i el que va més lent, la mitjana que pot anar, no? I el que va més lent, sempre calculem que pot anar una mitjana de 4-4.5 de quilòmetres hora. Uh-huh. I més o menys van a aquesta velocitat, eh?
Uh-huh. Clar, depèn, no? És la cosa aquesta de depèn de les possibilitats de cadascú, i al final no és una cursa on l'important sigui la posició, sinó que l'important és el fet de participar i fer el donatiu, no?
Exacte, és a dir, nosaltres fem una classificació i donem uns temps perquè a la gent que participa li agrada saber-ho, no? Però per nosaltres no té cap mena d'importància, perquè jo si depengués de mi no ho faria, perquè dius, a veure, és una cosa que no és competitiva, que té el mateix premi el primer que l'últim, quin és el premi? Haver-ho aconseguit. Aquest és el premi, i és un premi personal de cada persona. Però ja dic, ho publiquem, perquè també per ells els hi és un incentiu, no? Aquells equips que repeteixen, diuen, mira, que l'any passat ho vaig fer-ho, no sé, m'ho invento, ara, 15 hores, mira, quant temps ho faré aquest any. I al final arriben i diuen, ui, ostres, ho hem fet, en vez de fer un 15, ho hem fet un 14 i no sé quan. Ostres, tu, que bé, que bé. O al revés, no? Doncs l'any passat ho vam fer-ho aquest any i ja m'estan mitja hora més, no? Vull dir que és purament per això, per res més.
De cara a l'any que ve, canvis en el recorregut o què? O seguirà tot similar?
No t'ho puc dir en aquest moment. I no és que no t'ho vulgui dir, sinó més que res és perquè, bueno, hem acabat aquesta edició, hem de valorar bé aquesta edició com ha anat, a tots nivells, perquè, bueno, clar, no influeix només el traçat, sinó que influeix els avituallaments, com han anat, si han anat bé de menjar, si no han anat bé de menjar, el recorregut com ha estat, quins festos han anat bé, quins han anat malament. Aleshores, clar, influeix moltes coses, no? Aleshores, un cop tinguem valorat tot això, després decidirem què fem. Si fem el mateix recorregut, si no, si ampliem places, si deixem com estem, i que encara és molt aviat per poder dir el que farem.
Clar, això és l'altra cosa, no? Aquest any hi ha hagut gent que s'ha quedat fora i amb aquest sistema, doncs, de sorteig, de cara a l'any que ve, això continuarà? Preveieu poder ampliar places o no?
A veure, el que deia va ser de les places, que no sabem encara què podem fer. A veure, evidentment, s'haurà de dir que podem ampliar places, no? Tu pensa que aquest any hem deixat 168 equips fora, el qual ens ha fet un mal tremendo. Un mal tremendo perquè a cada equip que li deia que no era com si fumessin una punyalada a sobre. No s'haurà de dir que no a la gent. Però és que impossible perquè no hi sabíem. Aleshores, vam preferir tindre que dir que no, tot i que sé que molts equips estan enfadats. I molts equips que no han pogut entrar estan enfadats, però la meva pregunta és, i a més han criticat, han dit moltes coses, però és curiós, perquè els que han entrat ningú critica res, eh? A més, el que més greu me sap és que nosaltres vam publicar d'una forma molt clara de la manera que iria tot, i ningú es va queixar. Les queixes van vindre després, no?
Clar, un cop hi participes, un cop hi entres, ja has d'acceptar el joc, si no ja ni entris al sorteig, no?
Exacte, i a més a totes les curses, a totes, a per tot arreu del món, tota l'organització sempre es guarda unes places per ell, per adjudicar a qui ens doni la gana.
Clar.
Però jo, si m'hi preguntéssim per què li has donat aquest i l'altre, podríem justificar els motius pels quals ho hem donat. I poso un exemple molt clar. Per exemple, que l'Ajuntament de Palafrugell, que es volca en fent-ho tot, que no sortís en el sorteig, que li tinc que dir jo, si vol participar, li tinc que dir que no. No li puc dir que no. I com aquest, molts altres casos s'hi poden haver-hi, no? I després, per altra banda, has d'acceptar, com deies tu, has d'acceptar les normes del joc, i són, i tothom els sabia. Aleshores, què en diuen? Hem fet trampes. Jo no sé quina trampa hem fet. A veure, aquí a Espanya, la cosa més legal són els sortejos de notari. I ho varen fer així. Aleshores, aquí no hi pot haver-hi cap trampa. Jo tinc que dir que, com va vindre el notari, la notària, en aquest cas, que va vindre a Girona, a la seu de la Fundació, a fer el sorteig, i pensava que hi va, aquí som viva, i fem el sorteig. No, senyor, vam estar-hi 2 hores. Ens va demanar totes les llistes, a quina hora ens havien inscrit, fins quan ens havien inscrit, si seguien les regles, si ho seguien tot, ho va repassar-ho tot. I el que ho va tenir tot clar, i va veure que ho teníem bé, va dir, va, endavant, anem a fer el sorteig. Però com va fer el sorteig, també va repassar que realment bé sigut el que tenia que ser. És a dir, que més legal, no ho sé, no hi ha res.
Clar.
Aleshores, jo crec que no ens podem queixar. I després, per l'altra banda, és més just això o el que fèiem anys abans? Anys abans era el primer que s'inscrivia, el primer que tenia la plaça. Però què passava? Que a l'hora de fer la inscripció hi havia com 1.000 persones o 2.000 persones intentant entrar per poder entrar a l'equip. Què passava? El sistema quedava col·lapsat. Aleshores, què passava? Hi havia gent que es havia inscrit i que no havia pagat. Hi havia gent que havia pagat i no quedava inscrita. Ai, era un merder de nassos. I van dir, tu, no podem seguir així. A més, era un estrès per tothom. Estrès per als participants i estrès per la Fundació. I van dir, tu, no podem seguir així, perquè és un estrès tremendo. I per això van decidir canviar i anar a un sorteig.
Aquí la qüestió seria, no, la possibilitat d'ampliar places.
Sí, l'any que ve, no en tinc ni idea. Però el més segur és que si, imaginem-nos, no, que fos el mateix format que aquest any, doncs seria clavat aquest any, idènticament igual. Si anem a més places, si diguem, oi, de tu, més de 300, que dèiem aquest any, anem a 350, ja m'ho estic inventant ara, eh? Doncs què farem? Doncs farem el mateix, perquè, evidentment, a 350, si aquest any hi havia 168 equips a fora, no ompliem 168, ompliem 50. I torno a repetir, que m'ho estic inventant, eh? Perquè encara no tenim clar com ho farem. I estem valorant moltes i moltes coses. I aleshores ho decidirem. No podem tardar gaire en decidir-nos, no? Però ho hem de fer. Bueno, el proper dilluns ja fem la primera reunió per repassar com ha anat i ja començant a plantejar el futur. És a dir, que no parem, sempre anem pensant com podem millorar les coses. A vegades ho encertem, a vegades no. Quan prens una decisió, sempre dic, la pots endevinar o la pots pifiar, però bueno, l'has presa, ja estàs assumint vella.
Perquè, clar,
no dic que la decisió que vàrem prendre fos equivocada, no, perquè jo crec que no estava equivocada, jo crec que estava completament encertada, però bueno, tothom opina com vol, aquesta és la veritat.
I tothom opina i tothom és expert en tot, també.
Exacte.
Què t'anava a dir? Ara, clar, és allò que es diu, no? Ara ja comencem, i també ens passa a nosaltres, que ja estem començant a preparar la retransmissió de l'any que ve, que aquest any ens ho hem passat molt bé. Ha quedat fantàstic, però ja estem preparant coses per millorar. L'organització de l'Oncotrail, quin calendari té ara mateix?
El calendari de l'Oncotrail, és dir, de cara és el mes de gener, és dir, fins a la mes de gener, diguem-ho així, estem en stand-by, que no és cert, no? Perquè nosaltres continuem treballant. Però de cares a tothom, és a dir, el mes de gener, sobre la meitat de gener, més o menys, és a dir, fem la presentació, és a dir, en primer lloc, diguem, allà han anat els diners que hem recaudat, com els destinem, quina part va a cada hospital, què vol cada hospital, quina part es queda a la fundació, és a dir, diguem tot el que s'ha fet. I després també plantegem ja en aquest moment com serà la propera edició i la manera de inscripció, el recorregut, si serà el mateix o serà un altre. El calendari és aquest, és a dir, mitjans de gener fem això, i després segurament serà primers de febrer ja començaran les inscripcions que depèn del format que fem serà d'una manera o d'una altra, però més o menys el calendari serà aquest, i després ja està, i després esperar el dia de... Després, bueno, clar, després també hi ha un límit per fer les modificacions dels equips i per fer l'ampliació de l'equip, que aquesta data no sé, en aquest moment no sé quines seran, eh? Però, bueno, el calendari és aquest. I després, sí, això sí que sé, quan serà l'any que ve, sempre serà el primer cap de setmana complet del mes d'octubre.
Per tant,
no sé quins dies són.
Per tant, ens anem al 4 d'octubre.
4 i 5.
4 d'octubre, sí. Doncs ja m'ho vaig apuntar al calendari. De fet, bueno, ja que ja aquí som i estem fent el supermatí a Ràdio Palafrugell i a Ràdio Capital, doncs en nom de les dues emissores, que un agraïment a tot el suport que ens heu donat per aquesta transmissió que vam fer durant tot el dia.
Ja, sí. A veure, nosaltres, dic que dia que tinc aquí a l'aparell, que nosaltres vam quedar encantats amb vosaltres, amb les dues emissores. Sé que va ser un repte molt gran per vosaltres, però tinc que dir que nosaltres, a nivell particular, vam quedar molt contents. Un moment.
Sí, un segon.
Mira, vinc aquí a entrevista i no poso el telèfon en silenci. Mira, que sóc animal. I no hi ha manera de poder-lo parar, tu. Canviarem de lloc i ja està.
Lluny, ja està.
Espero que no se senti.
No se sent.
Ha fet anar l'habitació, tu. L'habitació que veig i m'entrebanco amb els equips que teniu per allà. Bé, no sé on estava.
No, dèiem això. Sí.
No, que estava valorant molt positivament la participació vostra, és a dir, de les dues emissores locals d'aquí Palafrugell, a veure, que va ser una experiència tant per vosaltres com per nosaltres. És a dir, per la part organitzativa, jo tinc que dir que un 10, dic que molt i molt bé, perfecte. Em diries tu, has trobat algun fallo? No, o sí, potser sí que em vol fer xerrar massa a mi, no? Però a part d'això, jo crec que va anar molt bé, eh? I a més, el bo és que molta gent, potser, és a dir, bueno, aquí a Baix Empordà, aquí a Palafrugell, molta gent us està escoltant. Així que vàrem poder viure una miqueta el que és l'Oncotrail. I crec que és positiu, això. A més, els voluntaris, tots ells, estaven encantats, no?, de sentir-se. És a dir, que molt i molt bé, molt bé. I contents de poder sortir una miqueta, també, amb antena. Però no sé si se diu amb antena o no.
Sí, sí, d'antena, antena.
Antena, no.
Doncs res, de cara a l'any que ve, doncs ampliar-ho, fer-ho encara més gros. Lluís Comet, de l'Oncotrail, moltes gràcies.
De res, moltes gràcies, molts anys, m'ho diu permís, me'n vaig a esmorzar.
Vinga, bon profit.
Vinga,
adéu. Acabem d'arribar a 8:45 dimarts 8 d'octubre del 2024. Més notícies. El portaveu de Junts per Catalunya, Sant Feliu de Guíxols, Antoni Carrión, assegura que necessiten fer arribar tota la informació de tota l'oposició a la ciutadania, perquè no troben cap altra plataforma, i han hagut de crear un digital, una web digital informativa que es diu lesveus.cat per poder fer arribar el posicionament de l'oposició en diversos assumptes. La creació de la plataforma, tal com explicava el Supermatí, respon a la necessitat de donar la visió de l'oposició a la ciutadania.
Segons el portaveu de Junts per Catalunya, Sant Feliu de Guíxols, Toni Carrión, la idea va sorgir després de diversos intents per fomentar la participació dels grups de l'oposició en els mitjans públics del municipi, com la ràdio local o les publicacions en paper.
Doncs aquí és on ens posem mans a l'obra i decidim doncs, fer aquesta acció que creiem que és la que tindrà èxit, perquè hi ha una part de la ciutadania que realment veu en els mitjans de comunicació locals de Sant Feliu com només surt el govern i concretament l'alcalde contínuament a totes les fotos, tots els mitjans, tots els vídeos. Llavors hi ha com una mena de sensació uniforme de que tan sols hi ha una sola persona que fa política a Sant Feliu, i això no és veritat, i per això hem decidit doncs, crear aquesta plataforma.
Un dels punts més destacats de la nova plataforma és la incorporació d'un apartat audiovisual amb continguts, com la valoració de manera posterior als plens municipals. Cal recordar que actualment els plens només es retransmeten per la ràdio municipal. A més, la plataforma també tindrà una presència activa a xarxes socials. Volen que la ciutadania estigui ben informada i tingui eines per decidir lliurement en futures eleccions, va concloure Carrión. Toni Carrión apunta, però, que tot i això volen continuar treballant per intentar incloure la visió dels partits de l'oposició als mitjans locals i reformar el conveni de mitjans.
Doncs important que els mitjans locals públics doncs compleixin amb la seva funció, que és també donar veu a l'oposició. 8:32, parlem de Let's Clean Europe. No és fàcil de dir, eh? Let's clean up Europe, que en anglès significa netegem en aquest cas les platges i els entorns naturals protegits, una jornada que ha tingut lloc aquest passat cap de setmana i que doncs ha tingut actuacions també aquí a casa nostra, i ha servit també per explicar als joves la varietat d'orígens dels residus i els mecanismes que fan que arribin a les nostres platges. Maria.
Tres actes que sota el nom Let's Clean Europe se sumen a altres accions i iniciatives de sensibilització sobre residus a la Unió Europea. La voluntat és ajudar a conscienciar sobre els efectes de la contaminació i, més particularment, de fer participar el jovent a la reducció d'aquests residus. És per això que enguany el Let's Clean Europe ha treballat de manera conjunta amb el Youth for Green ERF, un projecte europeu liderat per l'Euroregió i que busca difondre als joves adults les polítiques comunitàries en matèria de medi ambient, especialment el Pacte Verd. Ho explica la responsable de comunicació de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, Maina Gautier.
Ara bé, el propòsit realment de la jornada, sobretot implicant-hi els més joves, és aquesta sensibilització sobre, ostres, però hem de fer que eviti tots aquests residus que evitem que arribin fins aquí, no? I sobretot prendre consciència que no és tan sols els que, bueno, les persones que puguin deixar coses aquí a la platja, sinó les que s'enduen als rius i que venen aquí, no? En cas de llevantada, etc.
Aquesta edició matinal de neteja simultània en tres espais naturals costaners protegits que es va celebrar aquest passat divendres ha permès recollir molts residus plàstics de pesca, borilles, vidres i altres, amb un total de 200 quilos en una hora. Però també ha servit per fomentar la conscienciació sobre les llargues distàncies que els residus poden recórrer a través de rius o de la mar per arribar a paratges naturals que es troben allunyats de tota activitat humana.
En concret, a Torroella, a la Gola del Ter, s'hi han recollit 10 quilos de deixalles.
A la Gola del Ter, a Torroella de Montgrí, la jornada de neteja ha comptat amb una 80 de participants, principalment alumnes de l'escola Guillem de Montgrí de Torroella, que han recollit 10 quilos de residus. A l'acte han participat L'alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, el director del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, Ramon Alturo, i el cap del Departament de Prevenció i Eficiència dels Residus de l'Agència de Residus de Catalunya, Alfred Vara. Acompanyant els joves, han participat també a la jornada els creadors de contingut en català, Longli Xue, Caral Vidal i Martí Ruiz. Les alumnes de l'escola Guillem de Montgrí de Torroella, Laila, la Violeta i l'Elna, reconeixen que les persones llencen moltes deixalles. Per això creuen que per evitar aquesta contaminació del medi cal impulsar mesures de reciclatge i també de prevenció.
Jo crec que hauríem d'intentar no fer servir tant de plàstic, o sigui, d'un sol ús, sinó aprofitar-lo. Si tinc una bossa de plàstic, fer-la servir més d'un cop per aprofitar-la.
També podríem reciclar i tirar cada cosa a on toca, perquè hi ha molta gent encara que ho segueix tirant tot a un mateix lloc i així no ajudem al medi ambient.
Que, per exemple, si és urgent tirar un plàstic, doncs que hi hagi papereres, que ja n'hi ha, però que les vagin a tirar, perquè si ho deixen per allà al mig de la sorra no servirà per res.
Alfred Vara reconeix que aquesta acció serveix per visibilitzar i prendre consciència i alhora canviar els hàbits quan parlem de residus i neteja a l'hora de visitar espais naturals com el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Vara apunta que encara és més rellevant impulsar aquestes actuacions amb nens i nenes, ja que són capaços de prendre consciència i difondre-ho en el seu entorn.
I encara sobre gestió de residus i campanyes que cal aplaudir, parlem de la campanya Diving Blue, impulsada per l'Associació de Centres d'Immersió de la Costa Brava, que ha sigut tot un èxit. Una campanya per recollir i reciclar els vestits de neoprè aquest estiu. Durant el mes d'agost s'han recollit 253 vestits obsolets a través dels 38 centres adherits. Això suma un total de 460 quilos de material recuperat.
El material recollit s'ha distribuït per a diferents finalitats. Un total de 30 vestits en bon estat s'han entregat a la unitat de zoologia de la Universitat Autònoma per ser utilitzats per alumnes en pràctiques. A més, aproximadament una vintena de vestits han estat donats al taller artesanal de Newton, que estudiarà com incorporar-los als seus dissenys. La resta de material més deteriorat ha estat enviat de l'empresa internacional TerraCycle, especialitzada en el reciclatge de materials difícils de processar. El projecte ha comptat amb el suport del Fons Europeu Marítim de Pesca i Agricultura, així com de la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea. L'Associació de Centres d'Immersió preveu repartir la repetir la iniciativa en el futur i busca ampliar el nombre de col·laboradors en properes edicions.
Doncs dues iniciatives importants, el Let's Clean Up Europe i el Diving Blue, que continuaran, esperem, continuaran i seguiran ajudant-nos a protegir el nostre medi. I que potser es mereixerien doncs, aquest premi, aquest guardó que ha aprovat l'EMD de l'Estartit, l'entitat municipal descentralitzada, l'Estartidenc de l'any. Una distinció que vol reconèixer mèrits de persones i entitats que per les seves accions i actituds han fet serveis extraordinaris al poble de l'Estartit.
Més enllà d'aquest premi, el reglament de protocol i distincions preveu la creació del títol de fill predilecte de l'Estartit, de fill adoptiu i la medalla d'honor de la vila. Aquestes distincions són merament honorífiques i no comportaran cap dret econòmic ni administratiu. El reglament exclou d'aquestes distincions persones que treballin com a càrrecs de l'administració de l'Estat, de la Generalitat o també de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. El títol de fill predilecte o adoptiu serà la màxima distinció que atorgarà l'EMD i serà atorgat amb criteris restrictius. Tindran un caràcter vitalici, es podran entregar títol pòstum i com a màxim hi podrà haver tres distincions per cada un dels títols a persones vives. Pel que fa a la medalla d'honor, es tracta d'un reconeixement a persones o entitats de qualsevol lloc que hagin fet mèrits extraordinaris per l'Estartit. Com a màxim, se'n podrà atorgar dos a l'any. Per atorgar la medalla d'honor caldrà la majoria absoluta de la Junta de Veïns. Aquests títols honorífics poden ser revocats davant faltes i casos greus que aconsellin treure la distinció a les persones que la tenen. Cal destacar també que el reglament va ser aprovat per unanimitat.
A Palafrugell, avui comença un cicle d'activitats gratuïtes per promoure el benestar de les dones i treballar en la ciclicitat femenina. Una programació que comença avui a les 6 de la tarda a Can Genís, amb un cercle de dones, i fins a l'abril. I l'objectiu és crear i gaudir d'espais d'intercanvi, creixement, autoconeixement i autocura. Les propostes inclouen tallers, xerrades, caminades i un servei de cangur disponible a través del programa Temps per Cures. La regidora d'Igualtat i Salut, Margarita Mauri, explica al podcast En Clau de Dona, de Ràdio Palafrugell, que la iniciativa parteix d'activitats celebrades mesos enrere.
Bueno, llavors vam fer totes aquestes activitats durant d'aquests mesos, que ha sigut molt interessant, i la veritat és que van tenir molt bona resposta, sí. I d'aquí també va sortir una mica la demanda del grup de dones participants de dir, ostres, això que no sigui flor d'un dia, que no siguin activitats, perquè clar, celebrem molt els dies, no?, commemoratiu, concrets, de no sé què, commemoratiu, però llavors tot l'any què? Doncs no, és una necessitat, hi ha bona resposta i va néixer doncs aquesta programació d'activitats a un any vista a demanda de les dones.
La tècnica d'Igualtat Mar Bataller explica que el cicle hi participaran professionals de Palafrugell i avança que no només parlaran de la menopausa o la menstruació, sinó que tractaran diversos temes des d'altres perspectives.
Invitarem a diferents professionals i es parlaran de molts temes, no?, com l'alimentació amb la menopausa o la menstruació, no, que és important, que no...
Ah, les... aquests moments que et ve de gust menjar xocolata, no?
A veure, per què és,
per què
no?
És, què passa?
Sí, també sí, a nivell de... Doncs, per exemple, a nivell d'exercici físic, no? Què és millor, quin tipus d'exercici és més bo o més òptim pel
en cada
cos,
moment.
En cada fase. Llavors, hem intentat com de lligar-ho amb els diferents aspectes, no? Sempre dins de ciclicitat.
Els actes s'organitzen a diferents llocs de Palafrugell que vagin més enllà del centre i la programació va molt lligada al Pla de Salut per millorar el benestar de la ciutadania. El cercle d'activitats comencen avui a les 6 de la tarda, com us deia, a Can Genís, amb un cercle de dones dirigit per la tècnica Mar Bataller, que proporcionarà un espai d'escolta i suport mutu a les participants. I el 15 d'octubre, la setmana que ve, a 6:45, Yasmina Drolma, del Centre de Distribució d'Aliments de Càritas, oferirà una xerrada sobre la relació entre l'alimentació, la menstruació i la menopausa i donarà eines pràctiques per millorar la salut durant aquestes etapes vitals. Les persones que vulguin participar en totes aquestes activitats ens poden anar a la pàgina web de Palafrugell Cultura, allà hi ha tot el recull d'activitats i també és des d'on es pot fer la inscripció. No ens movem de Palafrugell perquè el municipi ha instal·lat 62 noves papereres que permeten reciclar el plàstic. Les últimes setmanes s'han canviat bona part de les papereres del nucli, del centre, i s'han col·locat uns recipients dobles. Per una banda, permeten llançar el rebuig, però també permeten separar-ne plàstic i envasos. A més de la instal·lació de les papereres, el projecte inclou també la substitució de 50 noves jardineres a la zona centre de la vila. Aquestes jardineres i papereres estan fabricades amb materials resistents a la corrosió atmosfèrica, com l'acer pintat amb pols de resina, i busquen millorar tant la funcionalitat com la integració estètica amb l'entorn. La iniciativa s'enmarca dins d'un projecte global de millora de la gestió de residus, amb l'objectiu principal de fomentar el reciclatge entre els habitants i visitants del municipi, especialment pel que fa a la fracció groga, la dels envasos. El cost total de la inversió ha estat de 32.600 euros. De seguida ens acompanyarà la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Parlarem de literatura, però abans hem de parlar d'esports, perquè hem de destacar que el Bisbal Bàsquet es va estrenar a la segona federació aquest cap de setmana amb un triomf important. Els baixempordanesos van tenir un debut molt il·lusionant a la tercera categoria del bàsquet estatal. Jugant com a visitants al pavelló del Serrallo de Tarragona, van portar el partit fins a una pròrroga èpica en què es van acabar imposant per 82-87. Sergi.
El Club Bàsquet Tarragona, amb experiència en la categoria, suposava un potent adversari, però els bisbalencs van demostrar que continuen amb la bona dinàmica de l'any passat. L'equip local va començar més entonat, però els de la Bisbal van saber patir quan calia i no van permetre que els tarragonins s'escapessin de gaire punts d'avantatge. Al descans es va arribar amb un 45-42 a favor dels locals i tot per decidir. En la segona part, el Bisbal Bàsquet va capgirar el marcador i va mantenir avantatge pràcticament durant els dos quarts. De fet, a 5 minuts del final, els bisbalencs guanyaven de 6. Però els tarragonins van reaccionar i van aconseguir enviar el duel a la pròrroga, en què el Bisbal Bàsquet va mostrar solidesa en defensa i encert en atac. Al final, primera victòria en el primer partit a la nova categoria i una gran injecció de moral. La il·lusió que ha desfermat l'equip en aquest inici de temporada a la segona FEB es demostra també amb el suport institucional. I és que l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, va ser present a Tarragona per recolzar a l'equip dirigit per Carles Rofes. El proper partit dels bisbalencs serà a casa, al Pavelló Vell, contra el Palmer Bàsquet Mallorca.
Gràcies, Sergi Villena.
Llibres, autores i autors de l'Empordà, amb la Teresa Calabús.
Feia dies que no tirava jo aquesta sintonia, com que és un programa molt coral, doncs feia dies que no podia parlar amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cotucut de Torroella. Com estàs? Bon dia. Un segon que no la sentim, a veure si hem fet alguna cosa malament, en principi. A veure... Maria Teresa, em sents? Veig que no. Aviam. Veiem, a veure si m'escoltarà la Maria Teresa, bon dia.
Bon dia.
Ara
bon
sí.
Dia.
Sí. Sí, sí. Saps aquelles coses que fa la taula de so, que a vegades no saps per què, i ho he tornat a fer tot igual i ha funcionat. No, no sé.
Perfecte.
Què tal, com estàs?
Molt bé, sí? Molt bé. Sí, sí, a punt ja d'engegar aquesta tardor, que promet tenir moltes lectures i, bueno, veure què més ens porta.
Sí.
A part d'això, que és del que estic atenta.
Aquell l'inici de curs que mai saps què et portarà, quines lectures doncs tindrem. Jo t'he de dir que porto una setmana sense llegir gaire cosa,
Ja.
Però a més, bueno, tinc tantes ganes de llegir tant, però si no em dóna
sí,
temps.
Sí, bueno, el més important és que no t'equivoquis amb els primers que agafis. Després d'uns dies de no llegir, és com si s'hagués de començar, no sé, a poc després de fer una dieta
sí,
estricta,
sí,
eh? S'han de començar a agafar els plats que es poden assumir, que es poden digerir bé. Llavors,
sí, sí,
amb la literatura és el mateix, eh? Hi ha els entrants, hi ha el plat fort, hi ha les postres, s'ha de saber fer també això.
Saps què passa? Que abans de l'estiu m'estava llegint, i estic content perquè vaig arribar fins a la meitat, la biografia d'en Pla, d'en Xavier,
bueno,
Pla. Clar,
sí,
és un llibre que és dens, bé, està molt ben escrit, no costa de llegir,
sí,
però és extens, és pesat, i quan va arribar l'estiu vaig dir, mira, faig una pausa durant l'estiu i busco alguna cosa més lleugera.
Bueno, jo crec que amb aquestes lectures, assaig, sobretot, o és un tema que és més lleuger, o que estem parlant d'un llibre de 200 pàgines, però quan estem parlant d'una obra com aquesta, d'un personatge tan important i que a més hem tingut molta informació diversa que ens ha arribat de diferents camins, crec que s'ha de trossejar mentalment d'alguna manera,
sí,
i mira, el llegiré, no sé, 100 pàgines al mes, i no passa res que et duri 4 mesos o 5, perquè ja és això, eh? Vull dir, més aquelles 100 pàgines es van posicionant, es van situant bé en el teu coneixement, i fas una relectura en diagonal quan ho tornis a agafar, i 100 més, o 150. Però vull dir que potser aquesta és la manera, eh?
Bueno, en 2 mesos vaig fer la meitat del llibre, que no sé si són 1.200 pàgines, doncs mira, 600
sí,
pàgines en 2 mesos, no està malament.
Sí, sí, podies haver-ho espaiat una mica més, entretant algun llibre de narracions curtes o alguna novel·la d'intriga d'aquestes que desintoxiquen, i ja està, i anar fent.
Sí, sí. Ara aviat el recuperaré, aviat hi tornaré.
Molt bé.
Què ens recomanes avui?
Bé, doncs jo avui us vull parlar d'en Damià Verdera, perquè estic segura que
Van
de les seves aparicions a televisió i entrevistes que li han fet, doncs per alguns o per molta gent ha sigut la primera vegada que han sentit a parlar d'ell, i sobretot també perquè és la primera vegada que ha fet un llibre directament sobre l'ensenyament actual a Catalunya. El títol és Incompetències bàsiques, crònica d'un desgavell educatiu. No s'està de res, ja ho podeu veure. I li he donat, evidentment, m'ha interessat veure com tocava aquest tema en Damià. El coneixem molt bé, la llibreria El Cucut, perquè li han presentat gairebé tots els llibres que ell ha publicat, ja des de que va començar amb els primers reculls de narracions, els quals recomanem sempre molt, perquè és una literatura molt diferent de qualsevol... Vull dir, té un segell propi tan evident que Damià Verdera és en ell mateix un món, val? Llavors, per què una llibretera s'atreveix a dir que hauríem de llegir les incompetències bàsiques? Bueno, primer perquè en Damià Verdera és una persona molt intel·ligent, que com a alumne va patir el resultat d'un sistema educatiu que va ser una mica fluix o poc comprensiu amb ell, perquè és un professor i a més ha estudiat filosofia i està ara a universitat, penso que està a universitat, però bueno, si està a l'ESO, al batxillerat també està bé, jo ara mateix potser us ho dic malament, però ha sigut a compte, que ha patit les conseqüències d'un ensenyament amb carències. És professor, està escandalitzat en aquest lloc i té fills, val? Que està veient quines alternatives hi ha en l'educació catalana. Jo us he de dir que com a llibretera el que ell està dient, nosaltres ho hem vist darrere un mostrador, ho hem vist perquè hem anat coneguent com són l'equip educatiu, com és també els pares, com s'està tractant els nens, i la bola és tan grossa, o sigui, no hi ha ni un culpable ni un que se salvi, o sigui, hi ha un garbuix de mala, com et diria, d'haver perdut de vista la prioritat, o sigui, es va perdre de vista en un moment donat el respecte cap al mestre, es va perdre de vista el respecte cap a l'autoritat, es va perdre de vista la necessitat de que els alumnes tinguessin ganes de treballar bé, vull dir, es va inventar aquella frase de progressa adequadament, amb el progressa adequadament ja es va encarregar qualsevol intent de superació de la meitat dels alumnes, i hem d'anar molt enrere per ser capaços d'arreglar això, o sigui, i ja dic, no hi ha culpables, vull dir, és el que ell diu un desgavell educatiu que s'ha de plantejar evidentment des del que té l'autoritat per poder dir, bueno, comencem a canviar coses, però clar, aquesta autoritat ara no pot pas dir podeu castigar els alumnes, vull dir, l'última notícia que vaig tenir d'un professor ara no fa gaire és que no podia comprar el bolígrafo vermell perquè quan corregien en vermell traumatitzaven els nois i noies. Vull dir, si estem amb aquest plan, creieu-me que aquest desgavell no l'arreglarà pas el llibre d'en Damià Verdera. Però si sou pares amb alumnes a l'institut o a la privada, és igual, si sou pares, crec que és un llibre que s'hauria de llegir. Si esteu en un AMPA, és imprescindible llegir-lo. Si sou mestres, l'heu de poder llegir, sense la sensació de que us culpen a vosaltres, perquè de veritat que no culpa els mestres, vull dir, ell n'és un. I bueno, i tant de bo arribés a les autoritats per veure si algú veu com començar a desfer nusos i a veure per on s'ha de començar. Mm-hmm. Per on s'ha de començar. És una qüestió d'educació general, vull dir, aquí s'hi han de posar pedagogs i pedagogues de l'alçada doncs, de Gregorio Guri, de tots els grans estudiosos del comportament infantil i juvenil, i a veure què podem fer.
Ha tingut molta repercussió aquest llibre, Incompetències bàsiques, crònica d'un desgavell educatiu, i a més aquest d'aquestes fa uns dies era, estava presentant-lo a la setmana i tots els mitjans van aprofitar per anar a provar a entrevistar des d'allà. Sí. I trobo que segurament un dels mèrits és que posa paraules a coses que feia temps que, no, que se sospitaven, però que no hi ha ningú que hagi fet un diagnòstic de què és el que fa falta, que és una visió, també, eh? També hi haurà altra gent que et defensarà doncs altres vies.
Sí, és que, bueno, és que dintre de l'educació i dintre de cada classe i dintre de cada professor i professora hi ha tot un món, i que aquest món probablement sigui fantàstic, perquè tots els que s'han preparat amb la il·lusió d'educar, tots els que tenen la vocació de mestre, i que el que volen és ensenyar i educar, vull dir, aquesta gent és que es mereixen medalles, perquè precisament no, és que si no se'ls hi valora, no se'ls hi veu. Vull dir, estan fent el que poden, i agotats, i és igual que facin 3 hores més que un altre que només espera trobar el sou a final de mes i complir amb el que diu l'estudi del llibre de text, i veniu a classe, llegim la lliçó tal i anem cap a casa. No sé, vull dir, jo crec que... Ja et dic, el que més vàrem notar fa uns anys va ser la falta de respecte cap a cada professorat, perquè els pares van començar a qüestionar com ensenyaven aquests mestres, van començar a manar més un ampa que no pas els mestres, i aquí hi han començat a haver actituds, bueno, pues de toleràncies, però no pas de respecte. I després, bueno, la manera en què s'han educat els nens, que qui menys, són petits dictadors, vull dir. Mm. Si no els hi exigeixes, no treballen.
I després
si els
hi
exigeixes massa, ploren. Sí. Els hi poses deures amb 6 anys, arribes a casa que sembla que els hi has espatllat la vida. Jo no... Vaja, des de la meva postura adulta, en aquest cas ja no parlo com a llibreria, sinó com a persona que fa 37 anys que està darrere d'un mostrador i que més o menys he viscut de la cultura i de la literatura. I vull dir, creu-me que estem en un moment desastrós.
I després hi ha el tema, que això no sé si ha funcionat mai, si mai s'ha fet bé, que és com es fomenta la lectura des de les escoles.
És difícil que ho puguin fer bé, però nosaltres, com a llibreters, sí que hem vist un sistema, i per ara és l'únic que no falla. Mm-hmm. I és davant d'una biblioteca o davant d'una llibreria o davant d'un espai ple de llibres, deixar l'alumne que triï, però deixar l'alumne que triï de veritat. O sigui, dir-li, mira, d'algú que hi ha aquí, agafa el que vulguis. Aquest és que és l'únic sistema. Primera, per veure com és aquella criatura, quin interès té. Si és un nen que agafa un llibre, doncs jo què sé, ple de purpurina, no passa res. I si és una nena que agafa un llibre, doncs, de ciència de l'espai, doncs fantàstic, perquè mira quin interès que té. I si no els agrada llegir, o tenen por de la lletra, o és un nen que potser té dislèxia i no se li ha trobat i encara no se sap perquè era molt petit, i agafa doncs un llibre d'imatge, que la imatge explica una història i l'entén i la sap resumir i la sap explicar, vull dir, aquest nen es detectarà, se l'ajudarà. I bueno, nosaltres hi ha alumnes que sí que venen a comprar un llibre, perquè hi ha un centre que els hi diu, heu d'anar a comprar un llibre en català i un en castellà, la qual cosa agraïm molt, perquè vull dir, us ensenyem les estanteries i a tu mateix aquest és l'espai en el qual tu pots triar. Doncs quan els expliquem els còmics que n'hi ha de meravellosos, diuen, no, la senyoreta m'ha dit que un còmic no, que un llibre de veritat.
Que no ho és, un còmic.
Exacte, quan anem amb aquest plan, de debò, sí que hi ha un estudi a fer, vull dir, i ja et dic que no estic indicant culpables, vull dir, fa molts anys que estem arrastrant uns comportaments estranys. Vull dir, el fet de que una escola de cop compri 30 exemplars d'un mateix títol, el posi classe, tots els nens tinguin el caràcter que tinguin, tinguin els gustos que tinguin, tinguin les inquietuds que tinguin, hagin de llegir el mateix llibre perquè després en parlaran, el treballaran. La meitat pot estar bé i probablement els mestres ho hauran encertat perquè ja s'hi miren, però no tots el disfrutaran igual. Hi ha d'haver una alternativa. Dir, mira, t'ha agradat? No. Doncs llegeixen un altre.
Maria Teresa Calabús, ho hem de deixar aquí.
El tema té tela.
Incompetències bàsiques, crònica d'un desgavell educatiu a l'editorial Pòrtic.
Damià Verdera, editorial Pòrtic, un llibre fet amb el respecte i l'observació, eh? No tingueu por.
Maria Teresa, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana.
Igualment, adéu-siau.
Aquest dimarts esperem un cel cada cop més clar, amb el permís d'alguna nuvolada que es passejarà per la plana del Ter i podria deixar algun ruixat aïllat i puntual durant la tarda. Vents fluixos i mar de fons de xaloc, entre 1 i 2 metres d'alçada. Dimecres, el Garbí tornarà a ser el protagonista.
Tornem demà, moltes gràcies.